l'Info Vespre.
Comencem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre començarem parlant de la projecció d'aquesta nit de la pel·lícula Ebre, del Bressol a la Batalla, i ho farem parlant amb Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català. Es confirma que la Volta Ciclista a Catalunya del 2017 també arrencarà de Calella, i parlarem de la previsió que tenen els castellers de l'Alt Maresme en la diada que celebren a Calella diumenge. Volen fer el 3 de 7 amb agulla. Demà al Museu del Turisme de Calella s'hi explicarà la vida als micropobles de Catalunya, i avui en parlarem amb l'autor del projecte, el periodista Marc Serena. I un dia més seguirem parlant dels moviments polítics interns a la formació política Podem Calella, i enumerarem a les entitats que rebran diners municipals per projectes de cooperació internacional. Avui a les 9 del vespre es projecta a Calella, a la Sala Mozart, la pel·lícula Ebre, del Bressol a la Batalla. És una nova projecció inclosa dins el cicle Gaudí, que impulsa l'Acadèmia de Cinema Català, i ara en tenim l'oportunitat de saludar a la seva directora, Isona Passola. Bona tarda.
Bona tarda, jo sóc la presidenta de l'Acadèmia. Estic molt honorada de venir a Calella a presentar la segona pel·lícula que fem d'aquest cicle, que és un cicle de portar el cine català al territori, perquè volem aproximar les nostres produccions en aquells llocs on habitualment no s'hi han pogut veure. Aquesta vegada el que presentem és molt interessant, i espero que no us ho perdeu perquè m'ho agraireu. És una pel·lícula feta sobre la lleva del biberó, sobre aquelles criatures que van ser quan ja s'havia esgotat tot el personal, i tota la gent jove que havia anat a la guerra es va agafar nanos de 15 i 16 anys, 14 i tot. I llavors és una pel·lícula feta per la televisió, que la veureu en rigorosa estrena, perquè encara no s'ha passat a la televisió, i que us agradarà molt perquè està feta amb actors molt joves, i és una història personal amb el rerefons de la guerra que va ser. La Batalla de l'Ebre va ser terrible, on van morir tota aquesta joventut, la vam perdre allà. Està molt ben explicat, és molt emocionant, i bueno, ja us ho vindré a presentar. Ara estic esperant un cotxe que em porti cap aquí a casa vostra, que surto d'una reunió a la Conselleria de Cultura i dic, tinc ganes d'anar a Calella. Perquè teniu una sala esplèndida, eh?
Sí, nova.
Teniu una de les millors sales de tot aquest circuit, que de moment són 12 sales de la demarcació de Barcelona. L'any que ve seran 24, però el vostre és dels locals que està més bé.
Ens consta que hi haurà gent en aquesta projecció, perquè s'han repartit forces invitacions entre les entitats. Ens consta que hi haurà moviment. Imagino que, suposo que s'espera trobar, si més no, que li faria goig, no?, trobar la sala Mozart plena.
Jo vull veure la sala Mozart plena, de veritat. Em fa molta il·lusió que hi vagi la gent, perquè a més és una pel·lícula que es pot debatre, genera molts interrogants, però està feta com una pel·lícula, no com una història, Està feta des de l'emoció dels personatges, i això sempre fa molt atractiu la projecció i la sessió.
Parlem també del cicle Gaudí, aquest nou cicle que s'ha posat en marxa aquest any i del qual Calella, ara ho dèiem, en forma part. Com està funcionant? Perquè es porten ja unes quantes projeccions d'aquest cicle per acostar les pel·lícules del cinema català, que segurament poden ser premiades a la gala dels Premis Gaudí, perquè la gent les hagi pogut veure abans. Com està funcionant de moment aquest cicle, Isona?
Mira, està funcionant molt bé i estem molt contents, perquè no ens ho esperàvem tant, saps? Fas una cosa i dius, això anirà creixent, i no, per exemple, jo tinc dades de pel·lícules com El Riborni, que l'han vist en 1.200 persones, que està molt bé, que no l'haurien vista. Les sales estan plenes, hi ha localitats que no feien cine des de feia molt temps, i s'ha reobert la sala per fer cine, com Cardona, llocs així que han tancat dos cines, tres, i que ara tenen l'oportunitat de veure una pel·lícula mensualment. Jo crec que si genera aquest hàbit, veure el cine a les sales és molt bonic, perquè rius, plores, passes por en col·lectiu i després ho comentes. està molt bé veure el cine de totes maneres. Hi ha nanos que veuen per telèfon, però que no hi ha millor que veure'l en una pantalla gran i respirar-lo amb la gent del teu voltant i passar por amb la gent del teu voltant si és una pel·lícula de por, riure si és una comèdia i emocionar-te si és un drama o si qualsevol d'aquestes pel·lícules tenen emoció, no? Per tant, jo som molt partidaris de fer cines a les sales, i la prova és que el cine està remuntant a les sales arreu del món. Va tenir un moment com de davallada, i la gent veu més cine que mai, el veu per molts mitjans, però ha tornat a trobar el gust de les sales, de veure'l amb una pantalla gran, amb un bon so, i sobretot de compartir-lo, no? I llavors ha funcionat molt bé el cicle, jo estic encantada, encara ens queden, un parell de sessions,
sí.
Però tot el que ha anat, i l'any que ve farem una sessió cada mes. O sigui que tots els països tenen un públic que sent concernit pel cinema que fan,
Sí, sí.
Ui, quin soroll, sents un soroll?
Se sent un soroll, sí.
Sí, és que estic al cercle de Santa Mònica. Totes les cinematografies tenen un públic que sent concernit, que és el públic del propi país. A França és un 45% de públic a veure cine francès. Aquí tenim un 8, és molt poc. Alguna cosa hem de fer perquè el cine arribi un territori, perquè la gent el pugui gaudir a les sales, i és per això que hem fet aquesta iniciativa.
Ara comentava Isona Passol el fet de respirar el cinema anant-lo a veure a les sales, també respirar el cinema com ho hem respirat aquí a Calella fa un temps amb la gravació de 100 metres, una pel·lícula que també veurem dins d'aquest cicle el mes que ve.
N'hem posat el cicle, i tant.
I tant, sí, sí.
És la que tanca el cicle.
Exacte, la veurem, et sembla que és el
d'aquest any.
Déu-n'hi-do l'impacte que ens va deixar el rodatge d'aquesta pel·lícula aquí de 100 metres aquí a la Calella. Suposo que tot això també són coses bones que aporta el cinema, per exemple, en un lloc on es fa un rodatge, que no surten a la pantalla però que deixen també impacte al territori.
Home, és meravellós, perquè és molt espectacular una pel·lícula i acaba participant la gent, implicant-s'hi. Llavors fa molta gràcia quan la veus i reconeixes les coses, sí, sí. Sí, sí, està molt bé, ja l'he vista, la pel·lícula, i realment està molt bé.
Hi ha gent de Calella que també l'ha vist, amb invitació, també càrrecs electes que van poder anar a veure la premiere a Barcelona, i ens diuen que sí, que Calella s'identifica, que es reconeix, que això és el que més por ens feia als calellencs, de molt de rodatge i que no es veiés. Doncs sí, es veu, es reconeix Calella, ens han dit.
Doncs escolta'm, la tindreu en el cicle Gaudí, i la podreu gaudir, com el seu nom indica, el cicle, perquè em sembla que us tanca el mes de desembre amb 100 metres. Espero que ompliu la sala de gom a gom.
I tant. Doncs no li volem prendre gaire més temps, Isona, perquè està a punt de venir cap aquí, cap a la ciutat. Té alguna reunió prevista amb l'alcaldessa de Calella abans de la projecció?
La conec molt i m'agrada molt, la Montserrat Candini, sí. Sí que la veuré, clar.
Algun projecte concret a tractar amb l'alcaldessa de Calella, Isona?
Sempre surten coses. Mira, quan vas a aquests llocs es van destapant coses. Què et sembla si fessin? Què et sembla si... Home, tenir una sala molt bona, i a mi el que m'agradaria és que tinguéssiu molta continuïtat de bones pel·lícules d'aquí. I després també, no sé, com teniu l'oferta perquè es puguin fer rodatges, perquè si us ha agradat molt això dels 100 metres... Calella està a prop de Barcelona, i com que tota la tècnica està a Barcelona, necessitem rodar a llocs que... Quants quilòmetres està Calella? Que no siguin més de 40 quilòmetres. I per tant, teniu mar, teniu hotels, teniu coses que fan que sigui un plató bo per rodar.
Tenim de tot aquí a la ciutat de Calella, tot a la vora.
I teniu muntanya també. És que no hi ha res com el Maresme, noi.
Ah, que sí?
El paradís.
Molt bé.
Mira que s'hi ha arribat a construir, però és el paradís terrenal. Mar, muntanya, aquests turons suaus, aquest clima. És de veritat, jo sempre ho dic. És on jo no hi puc viure, però hi viuria. T'haig de deixar.
I tant, doncs, Isona Passola, moltíssimes gràcies per compartir aquestes estones.
Ara vinc a presentar, d'aquí veniu tots al cine, ara vinc jo també i la presentaré, apa.
Perfecte, doncs ens trobem a la sala Mozart d'aquí una estona.
A la sala Mozart.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Isona.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim endavant a l'Infovespre amb més qüestions. La 97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya també arrencarà d'aquí, de Calella, com ja és habitual des de l'any 2011. Serà el primer dia de la primavera, el 20 de març, i l'etapa de Calella anirà seguida d'una interessant contrarrellotge per equips que tindrà lloc al Pla de l'Estany, amb sortida i arribada a Banyoles.
Justament ahir l'alcaldessa de Calella i el director general de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubén Peris, van reunir-se per perfilar algunes qüestions de la cita ciclista. Rubén Peris ha avançat ja alguns detalls de la primera etapa que, com cada any, es dissenya pensant en l'espectacle.
Serà Calella a Calella. Serà una etapa que tingui moviment, que tingui xispa, o sigui, no farem una etapa d'aquelles rodadores, sinó que, com sempre, doncs, posarem el Montseny pel mig i farem que sigui una etapa, com va passar tots aquests últims anys, doncs, que doni moviment a la cursa i a la classificació.
El diumenge 19 de març es faran a Calella els actes preliminars i les reunions preparatòries. Ja hi haurà tots els equips ciclistes i la gent de Calella els podrà veure al Passeig de les Roques. Rubén Peris ha explicat que els ciclistes i els organitzadors han vist en Calella un canvi molt positiu pel que fa al turisme i a l'oferta esportiva.
Jo parlo pel meu esport, però hi ha altres perquè aquí a Calella es faran altres esdeveniments molt importants del món de l'esport. Com a Volta treballem molt i molt a gust, o sigui, estem molt còmodes aquí a Calella. La col·laboració per part de l'Ajuntament és total, i quan dic per part de l'Ajuntament, des de l'alcaldessa fins a tothom que necessitem per al bon funcionament de la Volta està a la nostra disposició. I després també el que és la part totalera pels equips, doncs la veritat és que els equips estan estupendament, no hi ha cap queixa, mai ningú ens ha dit cap queixa, i això doncs demostra doncs que la cosa funciona i que el fet de que comencem la Volta aquí els equips estan contents de venir aquí.
Peris ha explicat que hi haurà etapes d'alta muntanya i un circuit emblemàtic per Barcelona, però encara no ha avançat els detalls del recorregut.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El periodista i viatger Marc Serena participa demà, divendres, dia 11 de novembre, al cicle Viatgers que es fa al Motur, al Museu del Turisme d'aquí a Calella, i explicarà el projecte Micro Catalunya sobre els nostres pobles més petits. Per conèixer-lo a ell i saber per on ha anat, ara el saludem. Marc Serena, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs demà divendres et tindrem aquí a la ciutat de Calella parlant de pobles petits de Catalunya que has visitat. Explica'ns exactament per on has anat, quin ha estat el teu projecte, Marc.
Mira, Catalunya és un país que ha fet un canvi molt bèstia en pocs anys. Ha passat de tenir la meitat de la població dedicant-se activament a l'agricultura a tenir només un 1%, i això ha sigut en 100 anys. Ha canviat molt el país, i sobretot han canviat molt també els pobles petits i la manera de què vol dir ser de poble i viure la ruralitat. A Catalunya ara mateix hi ha un miler de municipis, i d'aquest miler de municipis hi ha una tercera part que tenen menys de 500 habitants, que són els anomenats micropobles. I justament doncs, aquests micropobles són el tema d'aquest treball que hem estat fent a Microcatalunya. Són uns micropobles doncs, bueno, que són 300 ajuntaments que hi ha a Catalunya que reuneixen doncs, molt poca gent, diguem-ne, que reuneixen tan sols un 1% de la població, però que administren doncs, una tercera part del territori. I aquests pobles tan petits doncs, tot sovint són una mica oblidats per ser poc poblats, tot i que n'hi ha que igual tenen un terme municipal que gestionen més gran que el de Barcelona, posem pel cas, no? Que el de Calella. I nosaltres amb un fotògraf, doncs amb l'Edu, hem agafat una furgoneta i hem estat 7 mesos viatjant per aquests pobles, coneixent la seva gent, amb la intenció de publicar un llibre que sortirà, si tot va bé, a finals d'aquest mes.
I què us heu trobat, Marc? Explica'ns alguna cosa important que n'hàgiu pogut extreure de la visita a tots aquests pobles tan petitons que tenim a Catalunya.
Doncs hem trobat una mica d'entrada ens hem trobat, clar, coses del passat, d'alguna manera, no? És a dir, en aquests pobles, evidentment, no? Hi ha un patrimoni històric i un patrimoni cultural increïble, no? I un dels moments emocionants del viatge va ser doncs, quan estàvem donant voltes per un d'aquests pobles amb una infermera rural, anar a parar en una casa on s'estava morint un senyor gran que estava al llit i que li quedaven poques hores de vida, i saber que aquest era el mosso de la casa. La figura del mosso ha pràcticament desaparegut a Catalunya. Abans era molt habitual que les cases de pagès hi hagués una persona que no tenia vincle familiar amb la família i que no s'havia casat, que anava allà i que treballava en aquella casa tota la vida perquè en la casa de pagès sempre hi havia feina, no? i nosaltres vam veure com es moria l'últim mosso de Vilanova de l'Aguda, de la Noguera, i segurament un dels últims mossos de Catalunya. I després hem trobat també molt de present i molt de futur. La veritat és que també a vegades tenim una visió com una mica nostàlgica d'aquests municipis i ens pensem que tot és com molt antic, i al contrari, una de les històries que també hem explicat a través del blog i que demà podem comentar és que, per exemple, ens hem trobat doncs, bueno, una banda de música, en aquest cas de post-rock, que és un estil doncs, bastant minoritari, però que és una banda musical que actuen sempre en un món virtual a internet. Llavors ells viuen en un poble molt petit, fan concerts des de casa seva i amb això, encara que sembli estrany, doncs es guanya la vida. Es guanya la vida fent concerts des de casa seva per una audiència que tenen a diversos llocs del món, no? I la veritat és que també doncs, bueno, hi ha gent que marxa de la ciutat també per la contaminació i perquè és una vida també bueno, amb moltes comoditats, però també amb algunes servituds, com per exemple aquesta, és la de viure en un entorn doncs, més pol·lut i més contaminat i que se'n va anar a viure en un poble i que, bé, a vegades no tenen per què dedicar-se a l'agricultura, sinó que poden fer, jo no sé, igual poden ser brokers i dedicar-se a la borsa, no? Encara que ho facin des d'un poble petit de Catalunya.
Exacte, aquesta és la qüestió a la qual ara volia incidir, en el fet de que aquests pobles a vegades pensem que si no se'ls han instal·lat unes pistes d'esquí al costat estan morts, i no és ben bé així.
Clar, demà també el lloc on parlarem és el Museu del Turisme i realment doncs, també se n'ha de parlar molt d'aquesta qüestió, no? I el turisme és un sector en creixement d'una manera bestial. Es diu alguna cosa així com que a nivell mundial no sé si són una de cada tres persones o dues de cada tres persones que tenen feina al món la tenen perquè treballen al sector del turisme, i el sector del turisme està transformant ciutats i espais i llocs i gent, i els pobles petits doncs evidentment no són aliens a aquesta realitat, no? Però tampoc els pobles petits no poden ser un taló de fons per un cap de setmana, no poden ser tan sols un lloc bucòlic, no poden ser un lloc del record, sinó que també doncs, hi ha molta gent que hi viu, que hi fa un dia a dia i que vol que també el seu poble, doncs, potser si no es dedica al turisme, pugui també fer altres coses.
I tampoc poden ser el pati del darrere de les grans capitals, no?
Sí, i després també que a vegades, doncs, evidentment, no, la gent de Barcelona bueno, i de totes les capitals, doncs, a vegades es miren a la resta del país amb una certa superioritat, no? Amb una certa, bé, no sé, com si més enllà de les rondes, no? A vegades dient, exagerant, no hi hagués vida intel·ligent, no? O com si fos només, doncs, això, per anar-hi al cap de setmana, no? Sí. I bé, la realitat explica que no, que al contrari, que hi ha municipis que de fet hi ha molts pobles on hem anat que haguéssim pogut fer un llibre de cada un dels pobles, realment, per tot el que s'hi cou i tot el que hi passa, i al final farem un llibre que, bé, dels 80 municipis nosaltres que hem visitat, doncs el llibre al final hem sortit uns 50, sí que és veritat que a la web a microcatalunya.cat hem fet una fitxa de tots, dels 300 i escaig municipis que hi ha, però diguem que d'alguna manera la realitat dels pobles petits és molt complexa, no? I a vegades, doncs bé, pels mitjans de comunicació doncs no se'n fa molt ressò del que hi passa, a no ser que hi hagi doncs, un incendi o un accident de cotxe, o a vegades hi ha programes de tele que ho converteixen més en un acudit, no?, el que passa en aquests pobles, no?, i donen una visió una mica estereotipada d'aquests pobles que disto una mica també de la realitat.
Doncs coneixerem aquesta realitat a través d'aquesta xerrada que es farà demà al Museu del Turisme, com bé hem explicat, demà al vespre, en aquesta xerrada per parlar dels micropobles, aquest projecte Micro Catalunya, que ara ens explicava el Marc Serena. No en desvetllem gaires més coses, Marc, perquè convé demà venir a la xerrada,
Sí, la idea també demà, evidentment, és conversar, és a dir, que puguem parlar d'això. De fet, és un tema que té ressons amb moltes persones, perquè tots venim d'un lloc i a vegades no és allà on hem nascut, i jo crec que donarà molt de sí doncs, per comentar, i sobretot perquè Catalunya és un país que també li agrada molt això, el viatjar, el conèixer, no?, i el descobrir a l'interior.
Marc Serena, periodista i viatger, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona a l'Infovespre, i ens veiem demà en aquesta xerrada Micro Catalunya al Museu del Turisme. Merci.
Us espero, una abraçada.
Doncs això serà demà, però el diumenge tenim castells a la ciutat de Calella. Els maduixots tancaran temporada a Calella provant el 3 de 7 amb agulla. Els castellers de l'Alt Maresme esperen completar la gamma de castells de 7 amb la tercera diada, que tindrà lloc aquest diumenge a Calella, com dèiem. Els maduixots tancaran temporada amb un últim intent per aixecar, com dèiem, el 3 de 7 amb agulla.
Roberto Moral, el cap de colla castellera, ha avançat a Ràdio Calella Televisió que provaran d'alçar l'única estructura de 7 que els falta per coronar. 7 pisos d'alçada i 3 castellers per pis, que en descarregar-se deixa al descobert un pilar de 5.
Aquest any la proposta era aconseguir fer tota la gamma de castells de 7. Volem provar un 3 de 7 amb agulla, que encara no ho tenim assolit. Vam assolir de 5 de 7 per la Festa Major de Calella. Ja volem estrenar l'últim castell, l'última diada de la temporada, un castell que estem preparant de fa molts i a veure com surt.
La Diada dels Castellers de l'Alt Maresme començarà aquest diumenge al migdia amb la participació de dues altres colles, els castellers de Castelldefels i els xerrics d'Olot.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Un dia més parlem de política i parlem de Podem Calella, perquè el grup d'ascendits d'aquesta formació de Podem Calella sol·licita al partit crear un nou cercle, així ens ho han dit. La divisió del partit morat a Calella és un fet, doncs. Membres del cercle inicial de Podem Calella han iniciat el procés per crear-ne un de nou, al·legant desavinences profundes i irreconciliables amb l'equip del secretari general, Antonio Peralta. Esperen que el partit accepti la seva petició, tot i que membres destacats, com ara el diputat Albano Dante Fachín, han avalat a través de les xarxes els arguments de Podem Calella, que s'erigeix com l'única veu autoritzada del partit a la ciutat.
Demà divendres faran la segona assemblea al local de Gent de Barri de Pequín i confirmada tenen l'assistència de com a mínim 6 persones afiliades a Podem. Són alguns dels requisits per iniciar el procés de validació del cercle que demanda el grup ascendit de Podem Calella, entre els quals hi ha una de les fundadores del partit. Diuen que d'aquesta manera es tindrà el grup de militants actius i treballant pel poble i no aturats per discrepàncies amb el cercle oficial. Blas Pérez i Ernesto Galán han explicat a l'Info Migdia Ràdio Calella Televisió que la gestió i les males formes de l'equip d'Antonio Peralta ha estat el detonant de la divisió del partit.
Volem debat polític, no volem imposicions, i és la diferència que hi haurà entre uns i els altres. No som un partit polític jerarquitzat. Les bases han de dir als nostres dirigents què és el que volem, no al contrari com estan fent ells. Si no estem és perquè no ens han deixat, ens han bloquejat, ens han eliminat, no s'han convocat a les assemblees davant d'una forma de realitzar les coses com estan fent, nosaltres no ens veiem capacitats per poder treballar amb ells.
El grup lamenta que el partit no hagi fet gestions per resoldre el conflicte, del qual en tenia constància la Comissió de Garanties de Catalunya, i que això hagi desencadenat en la escissió actual. S'admet que l'escenari actual no és el més favorable per al partit, però assenyalen interessos particulars darrere la gestió que fan els membres del cercle oficial.
Algunes persones que necessiten l'oficialitat per poder-se apoderar del cercle i en cas de que hi hagin campanyes electorals poder-se presentar exclusivament ells, si el partit no dona solució, nosaltres no fem més res més de lo que estem fent, que és intentar continuar treballant dintre de les nostres possibilitats. Què és el que farà el partit? Depèn d'ells, que això no beneficia per res a ningú, però evidentment nosaltres no volem estar en contra del partit, volem estar en contra d'algunes conductes d'alguns membres que estan realitzant aquestes pràctiques.
El grup d'ascendits esperen que el nou cercle sigui un estímul perquè Podem Calella esdevingui una organització potent al municipi.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Calella subvenciona 10 projectes de cooperació al desenvolupament amb 26.600 euros. S'ha aprovat la distribució dels recursos municipals que anualment es destinen a la cooperació al desenvolupament, subvencionant projectes de diverses entitats que realitzen de solidaritat a nivell internacional. A més, s'ha aprovat una ajuda específica de 900 euros per a la reconstrucció de les zones devastades per l'huracà Matthew al Carib, que en aquest cas vehicula el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
El govern municipal va aprovar en la darrera reunió de l'executiu local quines seran les entitats i organismes als quals es destinarà la partida pressupostària per contribuir a la cooperació o al desenvolupament. Ho fa en funció dels projectes que s'han realitzat.
La partida total és de 26.606 euros que es distribuirà en 10 projectes de 7 organitzacions. La primera, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, rebrà 1.100 euros per a projectes comuns i uns altres 2.000 euros per a la campanya anual de l'Agenda Llatinoamericana, a través de la qual es promou el debat i la reflexió sobre temes socials i polítics.
La PAC, l'Associació per l'Assessorament Ciutadà amb seu a a Calella ha iniciat aquest 2016 el projecte de construcció d'un centre d'acollida per a infants al Senegal, pel qual rebrà un ajut de 3.657 euros.
El projecte Vacances en Pau, que promou l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara, en el qual cada any hi participen famílies calellenques, ha estat subvencionat amb 1.560 euros. Altres 2.992 euros, també per a l'entitat, es dirigirà al projecte Madrassa 2016, que es realitza conjuntament amb l'Escola per la Pau amb el Sàhara.
Calella també col·laborarà amb el manteniment de l'escola per a nens i nenes sordes del Camerun, que Agermanament Sense Fronteres finança, també amb la formació del professorat. S'hi destinarà un ajut de 3.252 euros.
La Fundació Pau i Solidaritat rebrà una subvenció de 3.657 euros per al projecte de promoció de la igualtat de gènere a través de la creació d'espais de diàleg social dirigit a treballadors i treballadores de Guatemala. En el mateix import s'ha atorgat a la Fundació Vicenç Ferrer per la millora de la gestió dels recursos hídrics a la regió de Kilandur, al districte d'Anantapur.
I finalment, Acció Solidària Sense Fronteres, amb dues subvencions per import de 2.327 euros cadascuna d'elles. Una serà per a la instal·lació, la compra de bombes d'aigua, i l'altra per fer entrega de material sanitari escolar.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim: justícia, a major parentesc amb bondat que amb diners. O sigui, la justícia és més pròxima a la bondat que als diners. Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Retornem a l'Infovespre. Ens queda, per tancar-lo, la previsió del temps.
Tarda amb domini de l'ambient assolellat, amb alguns núvols alts i intervals de núvols baixos que puntualment deixen el cel mig ennuvolat. Per demà, també, domini de l'ambient assolellat amb el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts que seran més nombrosos al final del dia, on seran probables alguns ruixats locals i febles. La temperatura serà similar, tant la mínima com la màxima. Vent de component nord i oest entre fluix i moderat amb cops forts, sobretot fins a migdia.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dijous, dia 10 de novembre. Trobaran tota aquesta informació i molta d'altra a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i a les xarxes socials Facebook i Twitter. Que passin una molt bona nit.
Més informació a www.radiocalella.cat.